L'oli contaminant es convertirà en biodièsel o en nous olis per als motors. Vol que li passem a recollir el seu oli usat? Truqui'ns al 973-210721 i recicli el seu oli amb nosaltres. Recordi, 973-210721.
El Marc, oferint-li una rosa, li va dir a la Maria:
Maria, estic boig per tu, dóna'm la mà, que em vull casar amb tu.
I clar, la Maria, emocionada, li va contestar:
Oh, Marc, però quina emoció, demanant-ho així, qui diria que no?
Flaires i flors, a l'avinguda de les Garrigues 29, 973-2054-00.
M'agrada un banc des del qual es poden veure les postes de sol. Per gestionar els meus diners, ja tinc el mòbil.
Fes-te client d'Imagine Bank i descobreix com pots fer pagaments, enviar diners, controlar les despeses i beneficiar-te d'ofertes i descomptes. Tot des del mòbil. A Imagine Bank, tot comença i acaba al mòbil. Informa-te'n a imaginebank.com.
Aquest any, matina amb nosaltres l'11 de setembre. Vine a veure'ns abans d'anar a la manifestació de l'11 de setembre. Ens trobareu al pàrquing del Camp d'Esports, d'on sortiran els autobusos direcció a la manifestació de l'Assemblea Nacional Catalana. Si no hi vas, també estàs convidat. Parlarem de tot allò que passi aquell dia, tant si ets independentista. Com si no, t'expliquem l'11 de setembre. A 8:45 del matí ens trobareu allí. A partir de 4:45 de la tarda, abans de la mani, ens podeu escoltar pel 104.5 de la FM. No et perdis l'11 de setembre definitiu. Al matí en directe i a la tarda per la teva ràdio.
UAU, pels que som de Lleida.
La Generalitat al teu costat. L'Organització Mundial de la Salut recomana que els infants i adolescents practiquin com a mínim una hora al dia d'esport moderat. El sedentarisme i l'obesitat tenen greus repercussions sobre la salut i cal incorporar l'hàbit de ser actius des de petits per convertir-se en adults saludables. Amb l'esport no només guanyen en salut, també guanyen en valors com l'amistat, el respecte, l'esforç, el compromís. Informa't de l'oferta d'activitats. A Catalunya tenim un sistema esportiu molt ric per complementar l'educació física escolar. Apunteu els vostres fills a fer esport. Guanyaran en salut. Guanyaran en valors. 012. La Generalitat al teu costat.
Autobusos de Lleida ha millorat la línia 5 cap Pont Arnau de Vilanova. Es modifica la línia 5 per tal d'arribar a més ciutadans i millorar el servei als veïns de Capont. Autobusos de Lleida. Qualitat, compromís i constant superació al servei dels nostres clients.
Has fet plans per aquest setembre? Si tens entre 16 i 29 anys i no estudies ni treballes, la Cambra de Comerç de Lleida et proposa les fonts gratuïtes per a millorar el teu currículum. Els cursos comencen el 4 de setembre i tenen una durada de 95 hores. Forma't en Digital Marketing i Community Manager, Personal Branding, Escriptura Professional, exprimeix l'Excel i PowerPoint i aprèn tot el que fa falta per marxar a l'estranger amb garanties. Si t'agrada el comerç internacional, la borsa d'especialistes és la teva opció. Apunta't al campus de tardor de la Cambra de Comerç de Lleida. Les places són limitades. Per a més informació, truca al 973-2361-61 o connecta't a cambralleida.org.
Un dia més. Edició estiu.
Vuit i 35 minuts del matí, comencem la tertúlia d'aquest divendres 18, volem dir, de setembre de 2017. És que passen tantes coses aquests dies que al final ja no sap quin dia viu. Si 18 de juliol, no.
Vaya confusió, tu també.
Com els he provocat ara, dient justament aquesta data, eh? No, a la banda esquerra, Tere, que tinc
sobretot. A mi em queden a la dreta.
Molt bona aquesta. Tere Cunillera, molt bon dia, què tal?
Hola, molt bon dia.
A nosaltres també el Carmel Mòdol, molt bon dia. dia.
Molt bon dia.
Joan Ramon Zavallos, bon dia.
Molt bon dia.
Gemma Mollot, molt bon dia, què tal?
Molt bon dia.
I també César Bejar, bon dia.
Què tal, bon dia.
Abans de repassar els diaris, com fem cada dia d'aquest... Si encara estiu aquí, perquè és l'últim dia de l'Un Dia Més a l'inici d'estiu. Dimarts comencem amb l'edició convencional de l'Un Dia Més. Farem el repàs de portades, però deixi'm... que faci també una mica més d'avenç d'aquest terratrèmol de magnitud 8 a la costa de Mèxic, que hem avançat. El Centre d'Alerta de Tsunamis del Pacífic ha activat una alerta per Mèxic, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamà, Hondures i l'Equador. 10 minuts abans de les 7 del matí, hora catalana, hi ha hagut un fort terratrèmol a Mèxic. L'hipocentre del sisme de magnitud 8 s'ha localitzat a la costa de l'estat de Chiapas, a uns 35 km de profunditat, segons ha confirmat el Servei Geològic dels Estats Units. Estarem molt atents durant el dia a aquest terratrèmol, que sembla que pot ser doncs, important, i a més en una zona on suposo que les edificacions Chiapas no són gaire doncs, allò que es diu fermes. Per tant...
Home, no facis cas, eh? De vegades una construcció baixa que tingui només una mica bé el solament resisteix més que si han fet malament el gratacel, eh?
Doncs a veure si és veritat i
tant de bo sigui
no hi ha víctimes, sí. Anem als diaris. Diari Segre, Constitucional, Govern del PP i Fiscalia amenacen tots els càrrecs independentistes. Suspèn el Tribunal Constitucional la llei del referèndum, la convocatòria i els tràmits de preparació. Fotografia en aquest cas per Firatarga i petons. Arranca molt d'amor, diu. Suposo que és una performance que es va realitzar ahir a Firatarga, on es pot veure doncs, diferents persones donant-se petons, que sempre està bé. I emoció i ràbia a les Borges davant un altre mort a l'N 240. Més de 300 persones es concentren en memòria del jove de 20 anys, Marc Roig. Diari La Mañana, suspendido el 1 de octubre, el TC admite los recursos de Rajoy y percibe a 1.000 cargos, más de 400 alcaldes firman decretos de apoyo al govern y Junts pel Sí y CUP desoyen al tribunal y aprueban la ley de transición. Firatarga abre el telón con la presencia de 52 compañías y Ferrocarril se encarga un tercer tren para la línea de la Pobla en la que invertirá 7 millones. El punt avui, alcaldes compromesos. Centenars d'ajuntaments notifiquen al govern que cediran locals i signen un decret de suport a l'1 d'octubre i Badalona, Sant Cugat i Sabadell són algunes de les ciutats que ajudaran al dret a decidir tot i la pressió de l'Estat. Ofensiva total de la Fiscalia, on es pot veure una fotografia d'un agent de la Guàrdia Civil que examina el maleter d'uns vehicles que surten de la fàbrica de Constantí, que ja s'ha fet famosa per la seva impremta, més enllà de la, que és la, el poble de naixement d'un dels grups més importants de la música en català, com és els Pets. Constantí, molta merda i poc vi, que diu la cançó. Això diu la cançó, ho diuen els Pets, no ho dic jo. La Vanguardia, querella contra tots els membres del govern. La Fiscalia incluirà també el delito de malversació que prevé penes de càrcel i l'acusació se extenderà a Forcadell i a parte de los integrantes de la mesa del Parlament. Los grupos independentistas aprueban la ley de ruptura entre reproches de la oposición. Anem al diari ara, perquè es pot veure una de les butlletes que en principi s'hauran d'utilitzar per aquesta suposat referèndum, si és que s'acaba realitzant, on es pot veure el referèndum d'autodeterminació de Catalunya 2017 i la pregunta és, voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república, en tres idiomes, entenem que un és el castellà i l'altre l'aranès. I hi ha una opció sí i una opció no, res més. El TC suspèn al tribunal decret de la suspensió automàtica de la llei del referèndum i del decret de convocatòria, adverteix el govern, la mesa i els càrrecs. Rajoy amenaça, el president espanyol no descarta intervenir l'autogovern i la Fiscalia es querellarà contra tots els membres de l'executiu i Carme Forcadell. I el ple es tensa, el Parlament aprova la llei de transitorietat en un altre ple crispat mentre 16.000 voluntaris es registren per col·laborar en el referèndum. Anem als diaris d'àmbit estatal, diari El País, la justícia acorrala a tots els responsables del referèndum, la Fiscalia decide acusar al govern de desobediència, prevaricació i malversació. Fotografia, doncs, per allò que ja s'ha anomenat, tant per uns com pels altres, funambulisme és? No, ajudi'm-me. Filibusterisme. Filibusterisme. Una imatge que es pot veure doncs, el que volen dir quan diuen aquestes qüestions, perquè sembla el Camp Nou. Totes les parts aixecades cridant cap al davant on hi ha la mesa del Parlament. La batalla
això
de la...
no és filibusterisme, això és cridòria.
Cridòria. Bé, no, jo tot plegat li han dit filibusterisme, que hauria de buscar al diccionari ben bé què vol dir.
També. Filibusteros, bucaneros i filibusteros.
Vol dir les reiterades reunions de la mesa per allargar tota la qüestió.
I no entraria també el fet dels aixecaments?
El reglament també és filibusterisme.
La batalla de la consulta il·legal se traslada ahora a los ayuntamientos, diu el diari El País, acabem amb el Mundo, la resposta del president del gobierno, Mariano Rajoy, ante el desafío independentista en Cataluña. Dos puntos. Haré todo lo necesario sin renunciar a nada para evitarlo. Fin de la cita. Acabem aquí el repàs als diaris i comencem la tertúlia. Ja veuen que ho prenc una mica a conya perquè realment és important el que està passant, però té un punt de...
surrealista. A més, si fa dos dies a més parlàvem de la filla de Dalí i ho ajuntem tot, ja fa que tot tingui un caire una mica Monty Python.
De fet, a l'àmbit internacional va tenir més repercussió la filla de Dalí.
Sí? La,
sí, sí. Els diaris internacionals, quan obrien amb Espanya, obrien amb la no filla del Dalí. És que el Dalí és molt famós, és molt...
Sí, sí, home, i tant.
Molt reconegut,
a nivell
diria.
Internacional, on vagis, vagis on vagis, Dalí te'l trobes, evidentment. Quan parlem de Barcelona, parlem de Catalunya o parlem d'Espanya.
I és que, a més, home, va sorprendre molt o la sensació que hi havia de que fos tan fàcil o que hagués sigut tan fàcil accedir a fer la prova de paternitat perquè amb un personatge tan, tan conegut. Bueno. I, a més, s'ha demostrat, o per almenys fins ara el que s'ha demostrat, de que a sobre no era veritat, de que davant d'un personatge d'aquest t'has de tindre molt, 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 molt clar, això és la percepció que hi havia, de que si ho fas és perquè serà que sí, o si ho fas i després surti que no, sent un precedent bastant complicat.
Bueno, però la Fundació complicat. Ara demandarà sí, la demandant,
i
tornarem a parlar molt del Dalí, que feia molt temps que no se'n parlava, en fi.
I es vendrà.
Jo dilluns i dimarts vaig estar a Brussel·les i més aviat vaig estar fent feina, però... la part més distesa va estar responent de totes les delegacions que hi havia, que eren grecs, italians, francesos, bàsicament preguntes sobre el que passava aquí. Eh?
Home, perquè tu ho portaves escrit a la fro.
Devia ser.
És que tu et van veure que eres el viatjant de la qüestió.
És que anava l'estelada al coll.
Aquest és el viatjant, preguntem-li amb ell que s'ho sabrà.
No cal, no cal. Només reclamant qüestions per la pagesia catalana ja va quedar clar el tema.
Només ells tenen Magret, no? Que a Brussel·les tenen Magret i per tant no cal parlar de Dalí, ja tenen un dels grans del surrealisme internacional.
Bueno, tot és el mateix.
Sí, bastant. Joan Ramon, comencem amb tu, va.
De què vols que parli?
Parlem del Parlament, parlem de com acabarà tot plegat. Ara ja diuen, que
diuen.
Que hi ha veus que apunten que això ja no té volta enrere.
No, a veure, que no hi ha volta enrere, per desgràcia. A veure, el que ha passat les últimes 48 hores, per mi, jo ho he dit en més d'una ocasió, és el fracàs absolut de la política en aquest país, no? El que està passant són els primers focs d'artifici d'una cosa que s'ha anat cuinant des de fa aproximadament 7 anys, no? I poso doncs el primer comentari del president Montilla parlant de la desafecció i després venim doncs amb el tema de l'Estatut i del Zapatero i venim doncs al tema de l'Estatut,
sí,
la recollida de signatures del PP, la proposta del pacte fiscal amb el no, les diferents possibilitats de fer un referèndum pactat i negociat demanat N vegades. Per tant, el que ha passat aquestes 48 hores no és un bolet que ha sortit allà al mig, sinó que venim de tot un procés de durant 7 anys en què això s'hagués pogut arreglar i no s'hagués hagut d'arribar on s'ha arribat, i les passions que ahir, abans d'ahir, doncs es veien en el Parlament de Catalunya, a mi em hauria agradat que les mateixes passions i els mateixos interessos haguessin estat molt abans per intentar trobar una solució pactada entre Catalunya i Espanya. No? Per tant, ara estem en un començament que, evidentment, el que ha passat forma part doncs, d'una situació amb la qual, quan això no es fa de manera pactada i negociada, arriba un moment doncs, de xoc de legalitats i de xoc jurídic, es va produir al Parlament i a partir d'aquí, ara doncs, ja et ve la resposta de Madrid, que és tot l'element jurídic sobre de la taula, i a partir d'aquí, pues, ara començarà, jo crec que realment els focs artificials, no el preludi, sinó començaran ja doncs, les traques fortes, perquè evidentment ara ja és o sí o no, faig cas o no faig cas, i per tant s'apliquen unes lleis o s'aplica la justícia espanyola en una direcció, amb sancions o amb policia sobre la taula i sobre les urnes, i per tant una situació complicada, difícil, que jo crec que ningú sap exactament com acabarà, però que per mi, repeteixo, és el fracàs trist i per altra part molt anunciat per molts que vam dir que això es tenia que haver arreglat molt abans. Ara, el divorci entre gran part de la societat catalana i l'estat espanyol jo crec que és més que evident i que és més, hi hagi o no hi hagi referèndum, la situació entre Catalunya i Espanya a partir del dia 2 mai més tornarà a ser la mateixa, des del meu punt de vista.
Tere.
Jo comparteixo que és el fracàs de la política, i l'altre dia que vaig estar al Parlament de Catalunya el dimecres, crec que era.
Sí, dimecres era el dia del...
Que era el primer dia, sí. No? Vaig estar tota la tarda en un programa especial que feia Catalunya Ràdio, I efectivament, jo crec que amb aquestes coses, observar el llenguatge corporal de les persones, les mirades, el no sé què, te dona molts inputs per a poder fer la valoració una mica més completa. Jo crec que tothom sap que s'ha fet molt malament. Jo em nego a entrar al bucle de... Perquè tu dius comença el 2010, jo crec que comença abans, i seria capaç de trobar una data, doncs, d'inici d'aquesta desafecció, perquè el que es fa al 10, en tot cas, és constatar que n'hi ha. Per tant, això vol dir
abans
que,
tot, sí.
Que comença abans.
Posen-hi 10 anys.
I és un bucle en el qual mai ens posarem d'acord, perquè, a més, tenim una tendència, que suposo que és natural en les persones, en sempre donar la culpa a l'altre, el qual ens fa nosaltres bons, benèfics i generosos, i amb aquesta dinàmica, justament perquè ens hem instal·lat en aquesta dinàmica, segurament hem col·laborat tots a que això hagi acabat com ha acabat. Jo crec que és a dir, en els temps més immediatament precedents de lo que ha passat, s'han donat coses que han passat, passen les coses tan ràpidament, i passa una cosa i la contrària, sense, també tan ràpidament que no ens dona temps ni a prendre consciència de lo que està passant, no? I jo recordo, a mi em sembla legítim que tothom pugui defensar una idea, el que no pot fer és arrabassar-la dels altres, i això estem tots d'acord que és el principi de la democràcia. I hi ha un moment en el que es diu, farem un referèndum, bueno, doncs, un referèndum, el president de la Generalitat escriu a la Comissió de Venècia del Consell d'Europa, que no és un organisme, diguem, sospitós de que no sigui independent, no? I la Comissió de Venècia li diu al president de la Generalitat, vostè té dret, ara ha de complir unes normes que són aquestes, si voleu, ne parlem una per una. Bueno, no se'n compleix ni una. Per tant, estem davant, jo crec, d'un aparatatge que se'n diu referèndum, però no pot ser un referèndum. No és un referèndum, la veritat és que no té reconeixement, i no només trenca amb la legalitat espanyola, trenca també amb la legalitat catalana, trenca amb l'Estatut d'Autonomia. I, per tant, estem davant d'una gran destrossa per no construir algo que sigui mínimament compartit per aquell que tingui la més mínima discrepància, i per tant el panorama no és alentador. Jo suposo que avui, a més tardar dilluns, els diputats i senadors a Corts Generals dels grups sobiranistes plegaran del Congrés i del Senat, perquè ja ho van dir que ho farien els 18 mesos, no ho van fer, però ara si s'ha trencat, se trenca amb Espanya, no? Per tant, suposo que tots aquests han de plegar. Jo no ho he sentit que ho facin, però crec que és el mínim de la coherència. I per tant, el panorama és difícil no només per el que ha passat, sinó perquè no sabem com abordar el que està passant, ni d'un costat ni de l'altre, perquè el més perillós és que en aquesta situació tots sabem que hi ha un costat i un altre. I llavors això, intentar introduir elements d'acord... Mira, jo la major part de la meva vida l'he fet al Parlament, i per tant, si d'alguna cosa sé mínimament, és de Parlament. I la conducció del debat parlamentari, del precedents, i del que va passar, el que està passant en aquest ple, no creia mai en la meva vida que ho pogués viure. L'arrabassament dels drets de les minories, de la manera que es va fer, amb la intolerància, doncs ho trobo francament poc edificant. Si amb això s'ha de construir, jo crec que difícilment podem dir-li a la ciutadania que es pot construir per uns, pels interessats, però per la gent, per la ciutadania, no per la gent, per la ciutadania. És molt difícil dir que faràs una societat de drets i d'iguals. Molt difícil.
Gemma.
Bé, no... Jo crec que, com a normal, tot el que està succeint, crec que no ens ha de sorprendre ningú que estiguin anant les coses com estan anant, no ho sé. Veig referències que les veig una mica fora de lloc, no? Parlem de que el mateix govern de la Generalitat s'està saltant l'Estatut, com si l'hagués respectat amb algú a Madrid en algun moment, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. És més... No és això. Vull dir, podem parlar, si vols, de quan se va fer l'Estatut, com el compromís del senyor Zapatero va ser de que l'Estatut s'aprovaria, que hi hauria a Catalunya, i va sortir cepillado i ben cepillado, no? I després... també amb el PP sumant esforços, 4 milions de signatures en contra de l'Estatut, el tema del català, el tema de la nostra pròpia cultura, etc., l'incompliment de tots els pactes fiscals que hi ha hagut fins ara, el ràtio d'inversió
de diners per habitant a Catalunya sempre ha estat per sota del que, gairebé sempre ha estat per sota del que havia de ser. Jo crec que aquí ningú es fa responsable dels seus propis actes, vull dir, tirar pedres a la finestra de l'altre és molt senzill, però hi ha una cosa molt clara. Junts pel Sí, que jo recordi, es va presentar amb un clar un programa i vull dir, l'està duent a terme, vull dir, això està molt clar també, vull dir, no pot haver una sorpresa de que no era aquesta la seva voluntat. I després resulta que des de Madrid està manant un senyor que té un partit que, vull dir, que amb unes normes bàsiques de qualsevol estat hauria d'haver estat declarat il·legal, vull dir, per el seu propi finançament, perquè ha guanyat eleccions finançant-se irregularment, que està sostingut o que pot ser president gràcies als vots dels dos altres partits que també són majoritaris, com el PSOE i com Ciutadans, i que aquests són els que el recolzen. Vull dir, aquí tenim un problema de legitimitat, de decoro inclús, de com fer les coses. I la mateixa fiscalia, els òrgans de govern dels òrgans judicials, tot això es veu, i no en aquest cas, es veu en la corrupció, en el cas Moix, per exemple, amb el mateix Maza que ve de Múrcia, vull dir, que ve d'haver intentat salvaguardar amb l'operació Brugal, vull dir, algunes coses pel Partit Popular, vull dir, hi ha una sèrie de coses que obviem, i les obviem descaradament, i ens pensem de que la ciutadania i que les persones no ho tenen en compte. Parlem amb un nivell de que oblidem i obviem amb molta facilitat moltes coses que ens han dut en aquesta situació, i parlem de legalitat amb una lleugeresa molt gran. Vull dir, està demostrat que la Constitució espanyola no és límit absolutament per a res, i gràcies a que no ho és, perquè si no, avui en dia molts ciutadans no haguessin pogut cobrar les clàusules sol que se'ls va cobrar de manera il·legal per la banca, quan aquí van estar manant el PSOE i el PP i no van fer res. De fet, quan l'última resolució del Tribunal d'Estrasburg encara els hi diu de què ho han de fer, que ho han de complir, i agafen PP i PSOE i pacten de que això ho han de fer d'una altra manera i s'han de ficar d'acord amb la banca, beneficiant sempre a la banca i no mai als ciutadans. No ho han d'oblidar, tot això. Totes aquestes coses fan mella i crec que deixem molt clar cap a on la ciutadania no vol anar. I parlar de legalitats i parlar del tope legal a l'estat espanyol, crec que es tracta d'ignorància a la ciutadania, en definitiva.
César.
Sí, jo no estic d'acord amb el Xema, perquè aquesta legalitat de la que parles també hem de veure que ha coincidit en un moment històric a Catalunya que el pal de paller del Junts per Sí ha set Convergència i Unió, i precisament Convergència i Unió, amb tota aquesta història, la comença ja amb totes les seus embargades, amb múltiples casos de corrupció, múltiples casos
de corrupció... La Gürtel és de la dècada anterior a la nostra actual, eh? Vull dir, si vols que la Gürtel és anterior a la nostra època actual, els eres d'Andalusia són anteriors a la nostra època actual.
No estic justificant, que sembla que aquí s'estigui dient no, és que serà una Catalunya nova, fora, lliure de corrupció, i... La meitat hauran de marxar d'aquest país. Jo penso amb el que deia el Joan Ramon, penso que no fa 7 anys del 2010, penso que just el moment en el qual es podria marcar amb un calendari, quan va començar tot aquest procés, va ser en Pic van posar les taules al carrer per recollir firmes en Rajoy en contra de l'Estatut, que això em sembla que va ser el 2006, o sigui, ja estem parlant de 10 o 11 anys ben bons que Rajoy en aquell moment es pensava, i així va ser, que a l'Estat li donaria un rèdit polític, ho va aconseguir, i a dia d'avui encara la seva postura de no negociar i de no donar ni un dit, continua donant-li rèdits polítics a la resta de l'Estat, i penso que es continuarà fent. I està mantenint-se, pues, bueno, jugant una mica com diem aquí, no?, a la puta i a la Ramoneta, i les ganes de solucionar el tema reals, pues bueno, recordo una mica, no és comparable, però recordo una mica al moment de la fideta, no? De dir que no sembla que no que hi havia algo en el seu fur inter que no volgués que acabés ETA, perquè bueno, perquè mentre existís ETA, el PP podia gaudir d'un rèdits polítics. Dit això, l'espectacle que s'ha donat els últims dies al Parlament ha estat absolutament lamentable i les argumentacions que he sentit jo, de sobte han sortit un munt de juristes, de juristes cunyats, els quals que tothom ens diu que hi ha garanties democràtiques, perquè sí, perquè sí que se respecta la llei, perquè és una llei que muntarem nosaltres els catalans i que aquesta llei sí, es respecta i que això... I això ho sents dir de gent que no té absolutament cap formació... Bueno, ho he sentit dir a un munt de parlamentaris i dius, hosti, és l'argumentari, perquè suposo que s'ha passat un argumentari, això no sé, ens ho dirà el Carmel si s'ha passat un argumentari o no, però vaja, les respostes van una mica per aquí, dir, no s'està vulnerant la llei, ni la pròpia llei dels catalans, que és l'Estatut, sinó, no és que s'estigui vulnerant, és que s'està anorreant i s'està aniquilant i de sobte se posa una legalitat nova, absolutament nova, i que es pretén fer complir amb el respecte, es pretén que tots la respectem i que fem un acte de fe i la creguem, no? I penso que aquí ha faltat molta mà esquerra, ha faltat molta autocrítica, suposo que forma part del nostre caràcter el no fer absolutament cap autocrítica ni d'un bàndol ni de l'altre, i aquesta manca d'autocrítica ens porta, pues, això, a no assumir absolutament cap mena de culpa. Aquí cap de les dues parts assumeix que hagi tingut cap mena de culpa, i l'única manera de sortir d'un carreró sense sortida on ens trobem és no continuar cap al fons del carrer, sinó recular. I aquí, absolutament, o sigui, és que no fa pinta que ningú tingui ganes de regular. La situació, com està a dia d'avui, pues, no ho sap ningú. I penso que també hi ha un gran problema, que alguna vegada s'ha comentat aquesta taula, em sembla que l'última tertulia ho vam comentar amb el Carmel, que és que no es té en compte que hi ha una gran majoria de la gent, una gran majoria de la població, primer, que està farta, i segona, que estem farts, entre els que m'incloguen en un bàndol o en l'altre. O sigui, no és un tema de bàndols, perquè quan parles amb uns, automàticament... és curiós, perquè jo he set en diverses converses amb amics, que tinc amics de tots els colors, amb amics jo he set un independentista i un sobiranista i amb uns altres sóc un feixista. I això te dona molt de no? Te dona el punt de per on passem. I hi ha molta gent que no està ni en un bàndol ni en un altre. O sigui, hi ha un refrany, em sembla que és indi, que es diu quan los elefantes luchan es la hierba la que sufre, no?
Contem-los, pues, serà més fàcil.
Més fàcil què?
Contem-los.
Fem un referèndum pactat.
Claro, que sí, molt fàcil, sí, la solució sí, és
sí, jo estic d'acord amb el referèndum pactat.
Lo que no, que cadascú lliurement
no
voti no, sí, però no te pots
saltar unes formes, home, no te pots, perquè automàticament estàs creant un precedent molt perillós.
Però quines formes?
El problema és que aquest país no està de promoure, jo alguna vegada ho he comentat aquí també. Si aquí hi hagués, a les enquestes durant els últims anys, hi hagués un 60 o un 65% de gent favorable a la independència, no al referèndum, sinó a la independència, perquè al referèndum jo també estic favorable, jo també soc favorable al referèndum, però no en aquestes condicions, no en aquestes condicions. Si hi hagués un 65% de gent favorable a la independència, aquest referèndum ja s'hagués celebrat. El que passa que estan al meitat de la població, a meitat de la població, durant tants anys, i que s'ha tocat sostre, la independència ha tocat sostre, no pot ser que forcis a la meitat de la teva població, que saps que no vol, no pot ser que la forcis a que la buquis a un procés esperpèntic.
I la solució és no preguntar, perquè l'estat espanyol diu que
no la solució és preguntar.
La solució és aquesta, o sigui, acceptem, no. O sigui, el que tu estàs dient és que de facto
no
acceptem...
No tenim pressa, perquè els rèdits polítics s'obtenen... Jo entenc que els polítics...
Deixeu que parli la càtedra, que segurament
el Carmel,
però vull dir que sempre s'ha... El rèdit polític s'obtén a 4 anys. Jo he de fer coses perquè tinc un rèdit polític i perquè me reelegeixin. No parlem de... conegut a cap polític mai que tingui una visió de 30 anys vista o de 20 anys vista. Si això, si la Catalunya independent s'hagués plantejat a 20 anys vista, segurament un altre any ens hagués cantat. Segurament. Perquè ara mateix no està... Jo penso que la societat catalana no està madura per un referèndum. No per un referèndum. Per fer un procediment, per forçar la màquina d'aquesta manera. I més, quan el referèndum... No ens enganyem, Xema. El referèndum és un engany. És un engany perquè no és un fi en si mateix, o sigui, no s'està advocant per un referèndum, s'està utilitzant el referèndum com a mitjà, perquè la clau del llenguatge és en clau de desconnexió ja. Vull dir que el que s'està fent ja és la desconnexió de l'Estat, no s'està parlant de referèndum, s'està parlant de desconnexió directament, o sigui, que no ens enganyen amb aquesta retòrica, perquè no és certa.
Carmel.
Em fa gràcia, no? D'entrada vull aclarir al César que sí que hi ha documents polítics que parlen de la independència fa 20 anys i precisament els documents d'Esquerra Republicana del 2002-2003 i el primer tripartit es fa des del punt de vista d'Esquerra Republicana amb la voluntat d'arribar al 2026 o 2025 amb la societat catalana diguéssim conscienciada de que el camí que havien d'agafar, el que ens convenia més, era la independència. Nosaltres quan fem el tripartit ja el fem amb aquesta intenció, eh? I ha hagut una drecera, no hi comptàvem, però ha hagut una drecera, comptàvem que el procés seria més lent, però legítimament aspiràvem a fer això i per això fèiem les aliances polítiques en aquell moment i les que hem anat fent durant els anys següents. Vull dir que aquí hi ha un mestratge de la qüestió independentista, perquè ja portem molts anys predicant tot el tema de les balances fiscals i tota aquesta qüestió i dient que la solució era una. Però de totes maneres anem a lo concret de lo d'ara. I lo d'ara, jo m'ho miro amb una tranquil·litat d'esprit absolutament reposada. Vaig viure, quan hi havia el tripartit, qüestions governamentals, amb Convergència, l'oposició i tota la història mediàtica que tenien al voltant i qualsevol esternut que hi havia per part d'algun membre de la coalició d'esquerres en aquell moment que governava Catalunya és fotre un pandemònium aquí i ciroll, i ciroll, i ciroll. Lo d'ahir i lo d'abans d'ahir és una qüestió molt senzilla. Hi ha un repte democràtic plantejat. I tot i que jo soc partidari de la independència, com molt bé reconeixies, hi ha molts més partidaris de votar, de contamos, que no pas de la independència. I amb aquesta gent, a tots, als independentistes i als no independentistes, se'ls diu que la cosa no es pot fer. I no es dona cap alternativa. La mateixa majoria que ha actuat al Parlament de Catalunya, hi ha una majoria del Congrés de Diputats, emparada pel PP i pels que té al costat, que diuen això aquí no es tocarà. I per tant, apel·lant al principi bàsic democràtic, el Parlament de Catalunya, i complint els compromisos electorals, hi ha una majoria i fa una sèrie de qüestions. Una és veritat, força el reglament de la cambra, el modifica per introduir aquestes qüestions.
És democràcia, eh?
Sí, clar, en democràcia. De la mateixa manera, de la mateixa manera que es va forçar a Madrid per introduir en menys de 24 hores les retallades de la limitació constitucional a l'endeutament de l'Estat i que va provocar l'allau de retallades. Això es va fer en menys de 24 hores forçant tots els tràmits democràtics que hi havia en aquell moment, i a callar i a creure, vale? Això es va fer al Congrés de Diputats. I llavors aquí sabem, i els ciutadans saben, per això no se'ls podrà enganyar, que hi ha una realitat concreta, que és que tot, ahir el discurs del Coscubiela era per arrencar a córrer, tal i qual, jo estic amb això, però forceu la norma, forceu la norma. Hores i hores discutint a la mesa del Parlament quan tots sabien com havia d'acabar això, tots ho sabien, i encara la paciència que en tindré. La diferència que hi ha, César, la diferència que hi ha...
No és democràcia, Carme.
Sí, sí que és democràcia. Sí que és democràcia perquè allà, en aquell Parlament, hi ha depositada amb els diputats, com ho està al Congrés de Diputats, la sobirania d'aquest país. Van fer unes eleccions, hi ha unes majories parlamentàries concretes. I complint el compromís d'aquestes majories parlamentàries, arriba un moment que l'escenari que tens és: jo ho vull fer, però no m'ho deixaran fer de cap de les maneres, s'ha ofert el pacte, s'ha ofert la negociació moltes vegades, i la resposta sempre és no. I es va avisar, s'ha avisat, portem molts mesos avisant, que s'utilitzaria la majoria parlamentària. I què fa la majoria parlamentària? Aprova dos lleis. Una, la de referèndum, perquè la gent pugui votar, com deia el Xema abans, ens puguem comptar. Perquè, escolta, aquí podem especular tots que si sí, que si no, que si més era... I segona, l'altra llei, que és de transitorietat, és que dura 6 mesos, és, si és que guanya el sí al referèndum, perquè el problema no el vam votar. Jo estic convençut que votarem.
S'està parlant amb clau d'independència, ja, amb clau de separació, no de referèndum.
Se té previst, perquè tu òbvies una cosa molt important. Òbvies una cosa molt important, Xema, que és que si guanya el no,
la llei de transitorietat no s'aplica.
Però si ja sabeu que no guanyarà el nom, ja sabeu que...
Doncs,
camp de tercera, avui ja no seria un bon símil.
Escolta, tirem milles, si ho sabem, ho sabem Madrid, ho sap tothom, que respecti la voluntat del poble, no?
Si ja ho sabem.
Aquí, deixeu-me acabar. Les condicions de la Comissió de Venècia. Diu, no, és que no complis les condicions de Venècia. Tens un estat que t'està... en plan filibustero, que aquesta vegada sí, intentant que no compleixis cap de les condicions de Venècia, perquè diu, no, si intentes fer això, si intentes fer aquesta publicitat, si intentes fer això altre, resulta que t'envio a la Guàrdia Civil, els jutges o el no sé què. Llavors, a què estem jugant? Diu, no, juguem a la botifarra, però les manilles i els asos me'ls quedo jo. I a partir d'aquí juguem a la botifarra. Ah, molt bé, la gent ja mos entén. I la gent, saps el que passa? Que de tot això, del filibusterisme aquest, n'està vacunada. Jo estic en molts grups de WhatsApp.
Tu creus que no hi ha independentistes que veuen lamentable l'espectacle? Tu penses que...
A mi no em va donar bola tampoc l'espectacle, però és que té responsables aquest espectacle.
Que penses que em va agradar el que vaig veure?
El que es volia evitar és que es votés. El que es volia evitar és que es votés. Perquè el Parlament se fa per votar.
Tu penses que el paper de la Forcadell és institucional?
Jo et dic, al marge de totes aquestes coses, perquè veiem unes circumstàncies molt greus. Si em deixeu acabar.
És que l'ha fet bona.
Tot el que demanaven els grups ahir per intentar... Només buscaven una cosa, i la gent ho sap. Buscaven que el Tribunal Constitucional pogués actuar de la mateixa manera que farà, perquè hi ha el mandat... sense que s'hagués produït la votació. Buscaven això. Ara han d'actuar contra la votació. Molt bé, però si ja ho sabien que ho farien. Ja ho sabíem tots. Hi ha un compromís. Llavors, on és el problema? El Tribunal Constitucional actuarà i el Govern de l'Estat de la mateixa manera. L'única diferència que hi ha és que ara hi ha una votació d'un Parlament sobirà. I aquesta votació diu el que diu i explicita els compromisos que explicita i explicita de fer un referèndum amb totes les garanties possibles, perquè ara el primer, si s'apliquen les condicions del referèndum, les que estan escrites en el document annex, se compleixen totes les condicions de Venècia.
Mentida.
Però no es deixaran complir. ¿Vale?
Tere. Mira.
Au, va, Tere.
No, jo te les explico, perquè a més estan publicades, no és que jo me les sàpiga més que ningú. El president va ser el que va acudir a la Comissió de Venècia. President Puigdemont va escriure a la Comissió de Venècia...
El procediment o el fet...
I la Comissió de Venècia diu, perquè hi hagi un referèndum que es pugui considerar com a tal, ha de complir amb la legalitat. Ha de complir la Constitució i ha de complir la legalitat. La llei que dictamine o que convoque aquest referèndum ha d'estar en vigor com a mínim un any abans de la celebració del referèndum.
Sí.
Això es compleix?
Com s'ha de complir, Teresa?
Vale, doncs ja no en complim una.
Segona, qui ho impedeix?
Tu has dit que es complien les condicions de Venècia.
Ja t'he dit que un no les deixava complir, que és l'estat espanyol.
Diu, això.
Diu
que ha d'haver neutralitat de les administracions.
No n'hi ha.
Ara sí que m'has matat.
No n'hi ha.
Hi ha neutralitat de l'administració quan s'està convocant i s'està fent campanya des de les institucions.
S'està fent campanya pel referèndum, no pel sí.
Pues t'estic dient que el referèndum no compleix les condicions de Venècia, perquè les condicions de Venècia, t'insisteixo,
neutralitat de l'administració
dins de la legalitat de la Constitució. I per tant,
el que no deixi complir aquesta legalitat és l'Estat que s'hi oposa.
Estem en un bucle, ja ho he dit abans, ho
torno a dir. Sí, però n'hi ha un que està interessat.
Lo que no pot ser és que tota la culpa sigui d'un i l'altre tot ho faci bé. És impossible. I matemàticament, democràticament, és impossible que tu ho hagis fet tot bé i l'altre ho hagi fet tot malament. Impossible. Segona.
Entre la dona agredida i el mamarratxo que la maltracta, hi ha igualtat? Entre la dona agredida i el mamarratxo que la maltracta...
Mira, no toquis aquest tema ni ho comparis, eh? Perquè el maltractament de la dona té unes altres condicions.
Perdona'm.
No.
Montoro, dades del 2014. 9.000 milions d'euros de dèficit.
Carme, que t'he interrompit jo.
Sí.
No és veritat.
Sí, heu anat interrompint tots, home.
No, he demanat la paraula que he hagut de dir
fet,
farà tota la
Tere,
la demana.
De fet, la Tere té raó. Igual que el Xema, que ha demanat la paraula fa una estona, així que anem... Que la
segona,
Tere
hi ha una cosa
Xema.
Que ha quedat aquí sobre la taula del tema de les legalitats. És a dir, aquesta nova legalitat, trenquem la legalitat institucional que teníem fins avui. I diu el Xema, aquella legalitat no val, i per què m'ha de valdre a mi la nova?
No, no, jo dic que no val. No,
no
jo
ho
dic,
has dit?
Jo, no, perdona, no. No, jo que he dit és de que
i
la Constitució no és el límit de la legalitat
vegada.
Espanyola, i t'ho pot dir ell, vull dir, i t'he donat un cas concret perquè la legalitat, la Constitució no és el tope.
I te diré una altra cosa. Aquest referèndum, a més, no compleix el mínim de les garanties democràtiques que ha de tenir qualsevol consulta als ciutadans. Ja no diguem un referèndum en el que hem de decidir si volem ser moros o cristians. No compleix cap mínima garantia democràtica. Per exemple, això ho conduirà una sindicatura de comptes que s'ha elegit per majoria quan l'Estatut diu, l'Estatut aquest que dieu, que es respecte, que no es respecte, és més, se derogue, de facto, l'Estatut diu que per fer la llei electoral i per canviar la llei electoral es requereix dos terceres parts de la cambra, que no hi són, que és evident.
La llei electoral amb la sindicatura
per tant,
electoral.
Carai, és la garantia de que es condueix el procés electoral,
no, però,
home, però la sindicatura de comptes és important. Segona, un referèndum pel qual se requereix la col·laboració de voluntaris. Quina garantia dona de escrupulositat democràtica un referèndum fet en mans de voluntaris? Sí, és a dir, no hi ha... Què?
No,
home, és que el 9 de novembre... Això és meses, 9 de novembre...
Les meses no seran de voluntaris, seran de gent que rebran una convocatòria...
Llavors, per a què es demanen els voluntaris?
Els voluntaris se demanen per muntar tots els sistemes de seguiment.
Però això ho ha de fer l'administració? En un procés democràtic, un voluntari no pot ser de l'administració. El procés democràtic de qualsevol elecció, de qualsevol consulta, de qualsevol participació ciutadana,
fem-ho
ha de fer l'administració.
Fem-ho fàcil. Ves a Madrid i que deixin fer el referèndum i tindrem totes les garanties aquestes reglamentistes.
A la millor sí que hi hauré d'anar, perquè com que ja t'ho he dit abans, que suposo que avui plegaran
no,
tots els diputats.
Fins que la llei entri en vigor, és a dir, fins que hagi guanyat el sí guanya.
Això se'n diu replicar. Escolta,
no, nosaltres respectem la majoria de la...
Sí, però vau dir que els 18 mesos marxaríeu i no n'ha marxat ni un,
Això és...
Això ja feia passada, Això ja és igual.
Si vols agafar aquí, agafa't aquí, em podria agafar moltes altres coses.
No.
T'he dit, mentre hi hagi...
Espero que deies políticament.
La llei de transitorietat, el que fa... és establir les bases per si el poble de Catalunya decideix sí. Si el poble de Catalunya decideix no, aquella llei de transitorietat queda caducada. I, lògicament, dintre de la mateixa lògica,
mira.
Si el poble de Catalunya decideix no, nosaltres
ja
continuarem presentant-nos
si
a les eleccions
estatals.
Si d'alguna
cosa entenc una mica és de Parlament. I si de veritat, si volgués...
De reglament.
La llei...
Saps allò que deien?
Sí que en sé de reglament,
ja sé.
Sí. I, a més,
i saps aquella dita?
I a més, l'he complert...
Vostès haguen les lleis, jo me quedo els reglaments.
Això ho deia el Maura, però això no té res a veure.
Sí, que té res a veure.
El reglament del Congrés és una llei orgànica. I, per tant, és una llei que s'ha de complir. I el reglament del Parlament...
I per què es va vulnerar
pel tema
de la Constitució?
No és veritat.
Ah, no.
No és veritat, que ho va recórrer algú.
Es van mantindre els... Sí, nosaltres ho vam intentar. Que es van...
I
la mesa no ho va admetre.
No,
que es van mantindre els terminis per aprovar allò?
A veure.
Se van mantindre els terminis?
Tu que tornes una altra vegada a una cosa que ja t'he dit des del mateix, des del primer moment que parlem d'aquest tema, t'ho he dit. Jo soc dolenta, pecadora, perquè soc socialista. Tu ets bo.
Te pregunto una dada concreta.
Ei, tio,
amb l'aprovació de la limitació constitucional se van mantindre els terminis o no?
Fem una cosa, anem a la publicitat, perquè el reglament de la publicitat de la ràdio diu que haig d'anar a publicitat i és preceptiu per aquests de...
No m'ho van els altres.
Clar, és que els defenso, però els altres me'ls impedeixen.
No és veritat,
sí.
Això, home.
Publicitat i tornem, i el Xema té la paraula. Vinga, fins ara.
Us deixen...
Un dia més, edició estiu.
Oh, quina bona pinta!
Que bé!
Amb Cuines i Banys Mauri gaudiràs al màxim dels plaers quotidians de la vida.
Cuines i Banys Mauri, tot un referent a Lleida en la fabricació, instal·lació i venda de cuines i banys, oferint un servei de qualitat a tots els nostres clients des de 1970.
Cuines i Banys Mauri, distribuïdors exclusius de Cuines Porcelanosa.
Visiti l'exposició de Cuines i Banys Mauri al carrer Príncep de Viena 36, telèfon 973 23 21 39 o visiti el nostre web mauricuinesibanys.cat.
Aquesta diada posa't al sí. Aconsegueix el lot oficial de l'assemblea que inclou una motxilla, un ventall i la samarreta del sí feta a Catalunya. a la venda per 15 euros als locals del Punt Avui de Barcelona i de Girona als matins. Aquesta diada, posa't al sí.
El Punt Avui, el teu moment d'independència diari.
La Mañana, compromesos amb Lleida. Fidel a si mateixa, La Mañana es transforma perquè el món canvia i s'ha de donar resposta a les noves necessitats. La Mañana salta del paper a les xarxes socials. Ara segueix-nos també a Facebook i Twitter. Multipliquem els canals d'informació per guanyar en proximitat i immediatesa, en tot moment. La Mañana, construïm futur.
Viatjar és viure. Per això Viatges Loreto et porta on tu vulguis.
Disposem d'un ampli catàleg d'excursions, circuits nacionals, internacionals, creuers... En tots els nostres trajectes sempre t'acompanyarà un guia. Viatges Loreto, som especialistes en majors de 50 anys. Oferim punts de recollida a Lleida i Rodalies.
Per a més informació, truca al telèfon 873 40 79 44, 873 40 79 44 o visita el nostre web viajesloreto.com. Viatges Loreto, treballem perquè els teus viatges siguin experiències inoblidables.
Ha arribat l'estiu i encara no tens feta la depilació definitiva? UAU Lleida Ràdio i el Làser 2000 t'ho posa fàcil. Cada mes t'hem preparat un sorteig valorat en 380 euros en depilacions làser mèdic. Truca al 973 27 52 95 o envia un e-mail a concurs@uau.cat i el premi pot ser teu. A més, tots els participants tindran un regal directe. Una sessió de depilació làser d'aixelles al seu centre del carrer Magdalena 27. Truca al 973 27 52 95 o envia un e-mail al concurs@uau.cat i acaba amb els pèls. Làser 2000, el teu centre de confiança especialitzat en depilacions làser.
A UAU.
Un dia més, edició estiu.
16 minuts passen de les 9 del matí, estem en plena tertúlia, divendres 8 de setembre de 2017. De fet, la tertúlia no s'ha aturat encara perquè ells segueixen parlant, així que m'espero que, diguéssim, hi hagi un impàs perquè el repòs no arribarà. Ara té la paraula el Xema Muñoz, de seguida li dono la paraula. Recordem aquesta notícia que hem explicat sobre el terratrèmol a Mèxic amb grau 8. Sembla ser que hi haurien dos morts només a Chiapas, així que la Tere no li faltava raó, perquè dos morts davant la gravetat de la situació.
Pellbuig,
Sí, 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 sí. Ara hi ha alerta de tsunami. És a dir, que atenció, perquè
això pot ser terrible.
Sí, pot ser terrible. Gemma, volies parlar, et volies dir la teva, després el Joan Ramon.
Bé, només fer referència perquè parlem molt dels mètodes, de com, de quan, de com fem les coses, i el senzill era convocar un referèndum. No hagués passat tot això si s'hagués pactat, si hagués hagut una voluntat per part, i això ho reconeix, que és per part del govern espanyol, per realitzar aquesta consulta dintre del marc legal espanyol. Amb això hauria estat molt més senzill, perquè això es contempla dintre del marc legal espanyol. N'hem sentit a parlar moltes opinions, però moltes conflueixen en què cabia tranquil·lament amb el marc espanyol. I després una altra cosa, parlem molt de la Comissió de Venècia. La Comissió de Venècia està molt bé, tot el que tu vulguis. Quants referèndums s'han fet gràcies a la Comissió de Venècia? Cap.
Oh, sí. Sí, a Europa s'ha fet Kosovo, s'ha fet Macedònia, s'ha fet Montenegro.
S'han fet sota la Comissió de Venècia.
Espanya no reconeix.
O sigui, estem parlant de zones amb estat de guerra.
Aclaro.
O sigui, llavors actuen d'una manera aquí. O sigui, comparem una situació amb l'altra.
A veure, la Comissió de Venècia és una comissió del Consell d'Europa, que és una comissió que vetlla per les garanties democràtiques. Bueno, però si ho saps, t'ho torno a explicar. Vetlla per les garanties en les convocatòries dels referèndums, i diu els estàndards internacionals que avalen un referèndum que sigui vinculant són aquestes. Si vostè vol fer una altra cosa, fàcil, però els vinculants són aquestes. Està?
No, és el que diu la Comissió de Venècia.
Home, però és una entitat a la qual participen tots els estats.
No es fan tots els referèndums que hi ha, vull dir, amb la Comissió de Venècia, jo sé segur que no s'hi fan. Vull dir, d'algun que estic, crec que segur que no. Val? Vull dir, per aquí, per un cantó. I després,
però el president Puigdemont hi va apel·lar, a la Comissió
de Venècia. No, que vull dir, però agafem missa i agafem tot el que volem d'un cantó. Hem de parlar, què parla de la Comissió de Venècia? Que s'havia d'acordar amb l'estat espanyol. L'estat espanyol diu que aquí no s'acorda res i s'acaben les disposicions de la Comissió de Venècia. I no tenen solució, com ahir, per exemple, la recusació dels 12 jutges del Tribunal Constitucional, que vull dir, com que és abusiu aquesta recusació, doncs la tombem, no? Era abusiva,
no?
Joan Ramon.
Sí. Abans d'hora.
Unes quantes coses. Ahir va sortir molt el tema de les minories, i això que s'està vulnerant els drets de les minories, i que era una vergonya, i que la democràcia, i que les minories al respecte. Primer punt, on està el dret a la minoria que ha tingut aquest aproximadament 2 milions de catalans durant els darrers anys, que ens hem manifestat pacífica i democràticament, que hem anat a votar cada vegada que se'ns ha demanat, que hem demanat que se'ns escoltés, que hem demanat fer un referèndum pactat, quan se'ns ha tatxat, primer era un suflé, després érem nazis, després ha sigut un inculs perquè ens deixem comprar per TV3 i estem tots sota la influència de TV3 i en el seu moment del Mas i després ja no sé de qui més. O sigui, aquest dret a la minoria, quin dret ha tingut aquesta minoria catalana que durant els darrers anys ha demanat pacífic i democràticament fer un referèndum pactat? I la majoria absoluta que ells criticaven al Parlament s'ha aplicat com una piconadora a Madrid? Segon, quina és l'oferta que ha fet l'Estat? Perquè aquí s'ha demanat un estatut, s'ha demanat un pacte fiscal, es van demanar una sèrie de normes, s'ha demanat fer referèndum pactat. Quina és l'oferta concreta que ha fet l'Estat per dir als catalans, us ofereixo això, negociem-ho, fem un referèndum, pactem-ho, si esteu d'acord o no esteu d'acord? On està? Jo m'hauria de saber, amb tot aquest temps, quina oferta hi ha per part de l'Estat pactada i negociada perquè els catalans poden decidir si ens sembla bé. Tercera cosa, evidentment aquí podem estar-se discutint, però clar, jo sóc el primer que tinc ganes de fer un referèndum com cal, amb totes les garanties, sense necessitat de fer coses rares. Però si els que m'estan demanant aquestes garanties són els primers que em diuen si tu mous una coma per fer el referèndum, t'ho impugno i t'ho porto als tribunals. I després els mateixos que estan dient no te'l deixo fer, diuen, ah, però l'has de fer totes les garanties. Per tant, home, si ens volem fer trampes amb el solitari, fem-les. Però això és negociació política i tàctica política. I en vista aquest panorama, després hi ha el tema de l'equidistància. Si algú vol ser equidistant amb això i dir tant és la culpa d'un costat com la culpa de l'altre costat, que sigui equidistant. Des del meu punt de vista, amb la història, un pot ser equidistant i hi ha errors d'un costat i de l'altre. Segur que el món independentista ha fet errors. De ben segur que n'ha fet d'errors. Ara, l'equidistància en tots els processos històrics és igual amb tot el procés a la ex-Jugoslàvia, amb els països bàltics, amb la unificació alemanya, era el 50%. És a dir, hi havia l'equidistància que era de... Jo crec que en un moment a la història una ha de prendre decisions en base amb tot el que té, i per tant jo tirava 7 anys endarrere, algú m'ha rectificat, hem de tirar fins i tot encara més enrere, doncs tenim la perspectiva de 10 anys endarrere, ara es pot ser absolutament equidistant, a mi em costaria.
Però Carmel, sí, però
tampoc estem obligats.
Tenim dret a trobar una via,
clar, però no estàs intentant. Una cosa és equidistant i una altra cosa és que sembla que tal com estan les coses, hagis de prendre partit sí o sí per algun dels dos bàndols, això no és així.
És que aniràs a votar o no aniràs a votar, i votaràs sí o votaràs no.
No, pots no anar a votar i no estar d'acord en cap de les dues parts.
Bueno, però prendràs posició que no vaig a votar o sí vaig a votar.
I a més, no oblidem dues coses que jo penso que són fonamentals. Una, el quan ens trobem en aquesta situació, si l'Estatut s'hagués aprovat i no l'hagués pillat el Constitucional, avui en dia l'independentisme seria un tema no residual, però com havia estat sempre, pues, representat per Esquerra Republicana i amb bastanta representativitat, però
estaríem en una altra fase que no era aquesta,
vale,
segur.
Això d'una banda. I segon, tampoc estaríem amb l'espectacle que s'ha muntat al Parlament si no és per les pressions de la CUP, perquè s'ha adoptat el llenguatge de la CUP i estem aquí perquè 10 diputats de la CUP han tingut prou
una cosa,
perquè si no haguessin existit aquests 10 diputats de la CUP o fossin dos o no fossin suficients com per sostenir el govern, i estaríem al cap del carrer. Aquest procés tan
i el
ràpid
que radicalitza perquè depèn de Ciutadans, que encara són més radicals que ells, bueno, sí, perquè sí, tenen la clau de volta no segons els resultats electorals, i aquí depèn de la CUP i a Madrid depenen de Ciutadans,
però no, una cosa és dependre i una altra cosa és estar sotmesos, que és diferent.
I
el llenguatge de tota aquesta retòrica que s'ha muntat i aquest argumentari, perquè aquí la sensació que donen amb tot aquest procés és que s'han anat pegant pals de sec de dir no, tirem endavant i després ja ho justificarem, i és l'argumentari s'ha trobat sempre a posteriori, dir, fem-la i ja trobarem la manera d'argumentar-ho.
Carmel.
La solera de conviccions de Ciudadanos la dona el fet de que després del pacte anticorrupció i tot allò, apuntalant al govern de Madrid amb bous i esquelles, el Rivera a hores d'ara no se'n deu fotre, bueno, sí que ho se'n fot perquè té més cara que espatlla, però aquesta és la qüestió, eh? Aquestes són les seves conviccions democràtiques, unes enganyifes de caldeu. això ho dic com a adversari polític, vull dir, el Rivera és lliure de dir el que vulgui, però que no ens vulguin tabanar, igual que la sortida que va fotre ahir, que semblava un home d'estat, s'ha de deixar l'americana una mica suelta per ser més home d'estat. Però més a part, el que estem parlant, jo ho comparo amb un partit de futbol. Surs a jugar al partit de futbol i teòricament els dos equips han d'estar en les mateixes condicions. Però resulta que aquí hi ha un equip que surt amb tot el seu potencial, amb els fitxatges internacionals, i hi ha un altre, que és l'equip de casa, que a més resulta que porta una cama lligada. Aquí ens han colat un gol amb el tema de la cama lligada. I cada vegada que li diuen a l'àrbitre me vull deslligar la cama perquè vull jugar en les mateixes condicions, l'àrbitre li diu que no pot, que la norma que li apliquen amb ell és aquesta. Aquest de la cama lligada és Catalunya, òbviament. I la següent passa que fan, un decideix, me deslligo la cama, i l'altre diu, sí, jo també, perquè vull jugar a les mateixes condicions que l'altre. I es deslliguen la cama. Llavors l'àrbit els pita 11 penals en contra perquè s'han deslligat la cama per poder jugar a les mateixes condicions. És una caricatura, si voleu, però és realment el que està passant al país. I el que passa, el que el govern de l'Estat no vol admetre...
On està el referèndum en tot aquest xivit? Perquè tu ja m'estàs dient...
No, per fer el referèndum mos han deslligat la cama.
No.
Sí, home, sí. Per fer el referèndum. Lo de fer independents, que aquest és el matís, i és el que Madrid no vol... Madrid, el govern de l'Estat i els partits que estan allà entofats no li volen donar cap mena de possibilitat de jugar, és que ho decidirà la gent de Catalunya. Jo tindré una posició i faré campanya per una posició. Un referèndum, doncs això, que els altres facin, els que pensin el contrari del que penso jo, facin campanya per, i el que no vulgui fer campanya per ningú ni vulgui opinar, és lliure de fer-ho. Ara, el tema és que puguem votar.
Però una cosa és el llenguatge que utilitzeu i la propaganda que es faci per revestir això d'èpica i de garanties i tal, però tu realment, sigues sincer, realment penses que serà un referèndum amb garanties?
I tant, les tindrà totes, les democràtiques totes.
Tere.
Perquè no hi haurà ningú que fotri putxerazo. No hi haurà vots... No hi haurà vots a l'estranger que no poden votar perquè resulta que es perden per no sé quins que ens ha passat cada elecció catalana, per no sé què, sabem quins canals, però es perden, no arriben mai a Catalunya, i això hi ha crides cada vegada. És a dir, quan som molt reglamentistes, el primer que hem de fer, jo estic pels reglaments i que es compleixen escrupulosament, però el primer que hem de fer és respectar-los. El que no pots dir és no compleixes el reglament, ho ha explicat molt bé el Joan Ramon, quan dius, és que aquest reglament no te'l deixaré aplicar.
Tere.
I llavors te diuen que no el compleixes, home.
Jo que sí que sóc partidària del respecte a la legalitat, i ho sóc perquè crec que les lleis, a qui més nosa fan sempre és als poderosos. Perquè les lleis fixen les normes i un sap quines són les regles de joc. Inclús per aquest partit de futbol que m'ha costat d'entendre el símil, però hi reflexionaré la migdiada.
Però jo estic convençut que has arribat.
No, t'ho acabaré entenent, sí, perquè m'hi aplicaré. Però la llei el que fa és que tothom sàpigui quines són les regles de joc. I el que va passar, jo, per exemple, d'entrada vaig ser molt benèvola amb la presidenta del Parlament, perquè vaig pensar, el que li toca torejar avui a aquesta dona. I va perdre una oportunitat d'or per ser la presidenta de tots. I no ho dic jo, ho diuen el secretari general, el lletrat major del Parlament, ho diu el Consell de Garanties Estatutàries, que diuen que no s'han respectat els drets de les minories. Que aquestes lleis, que són molt importants, efectivament, i per vosaltres, en fi, decisives, s'han de fer amb totes les garanties del respecte a les minories. Perquè una democràcia, votar, no és només posar les urnes, és posar les urnes amb unes garanties democràtiques que van des de l'autoritat electoral a la composició de les meses, al cens electoral i al debat que s'ha de fer abans. Que abans s'ha de fer un debat i després, si tinguem ocasió, podríem comparar amb altres referèndums que s'han celebrat. Tot això no es dona.
I els lletrats, que es faci, si els lletrats, no es dona, lletrats,
perdona, tu, deixa'm acabar, sisplau, alguna frase.
Senyala.
Heu d'anar finalitzant,
Els lletrats del Parlament li han dit a la presidenta això no s'està fent bé. I el Consell de Garanties Estatutàries, perquè aquesta discussió la vaig tenir l'altre dia, diu, bueno, és que no és vinculant. Però si és, el Consell de Garanties ho era a l'Estatut que van votar. Qui va dir que no era vinculant va ser justament la sentència del Constitucional. Per tant, nosaltres, que hauríem de ser respectuosos en la nostra pròpia decisió, i més vosaltres especialment, al Consell, li hauríeu de donar al Consell de Garanties Estatutàries aquest paper de respecte que es mereix. I el Consell li ha dit per dues vegades a la presidenta que ella no pot fer el que està fent, que la mesa ha de tramitar al Consell les peticions dels grups, i no ho ha fet. I, per tant, els drets s'han vulnerat. I res pot ser.
Saps perfectament que però, si hi ha algun dret que es vulnera, Tere, és el del poble de Catalunya.
I, per tant, és dir, però tu no pots construir una legalitat, que és a el que em referia abans amb el del Xema, tu no pots construir una nova legalitat sobre, per sobre d'una que dius, bueno, és que no respecta i tal, que sigui menys respectuosa, que sigui menys democràtica. Votar no és posar unes urnes, insisteixo, és votar amb garanties i és votar amb respecte a les minories. I mentre no hi hagi això, això no es pot dir referèndum. Serà una altra cosa, us divertireu molt, però no és un referèndum.
Aquesta llei que van aprovar ahir estarà derogada demà?
Quina llei?
La que es va aprovar ahir, de transitorietat jurídica.
Ahir es va aprovar la de transitorietat.
Sí, estarà derogada demà pel Constitucional. Està derogada ja la llei de referèndum.
Està suspesa.
El que es volia evitar al Parlament és que els parlamentaris votessin.
Però tu
és
per què fas judicis? Però jo no faig judicis d'intencions de lo que vosaltres heu fet amb aquestes lleis. Jo parlo de fets. Vosaltres feu judicis d'intencions. Per què un grup no es pot defensar? El reglament
que es pot defensar, que es va retirar la paraula cap grup. Van parlar tots. El que passa és que van estar pel tema del reglament.
I que
no van estar pel substancial.
Però no és veritat que el reglament ho és de substancial.
I el que buscaven és que hi hagués la suspensió del Constitucional.
Però és que el reglament ho és de substancial.
Sense votació, Tere.
Però és que el reglament ho és de substancial en aquest cas. Perquè vulnera drets dels grups.
Perquè si era substancial és la participació del poble amb la futura Constitució. Això és substancial.
Xema, acabes tu. Vinga.
Val. Crec que en un estat on no hi ha separació de poders, parlar de legalitat és un insult a la intel·ligència.
Sí, home, sobretot a la llei de transitorietat, no?
Sobretot amb el Tribunal Constitucional, sobretot amb el Tribunal Suprem, sobretot amb els òrgans de govern de la Fiscalia, vos que parlem de quins no estan manipulats...
A mi no m'amenacis, que estic disposada a parlar de
la llibertat. No, però això discutim-ho.
És que em mires amb una cara, no ens verem en la calle, això ja ho vaig veure al Parlament ahir.
Xema, abans, és també.
Mira, per ser la primera tertúlia...
Mira, aprofita tant que encara tinc pensió. El dia que no tinc, me l'hauràs de pagar tu.
Ho deixem aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I ara tenim l'entrevista amb l'alcalde Àngel Ros, que parlarem amb ell de política, òbviament, nacional i també de ciutat, i perquè em sembla que tot va lligat. Avui hi ha roda de premsa dels partits de l'oposició, no tots, PDeCAT, Esquerra, La Crida i el Comú de Lleida. I fa poc vam dir una notícia que em sembla que està lligada tot plegat. No sé si hi haurà en plensa. Bé, doni igual, callo i esperem a veure què és el que ens expliquen.
Jo celebraré que l'alcalde es comprometi a posar les urnes. Que vagi, els locals.
Que vagi bé, adeu-siau.
Adeu, bon dia. Lleida i tu!